Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el punt ORG. Molts són els qui volen viure en un món millor, però molt pocs els qui treballen cada dia per construir-lo. I tu, ja hi poses de la teva part? Siguis del bàndol que siguis, només hi ha una cosa certa, que és que per canviar el món abans hem de creure que ho podem fer. I sabeu què? Ho podem fer. I un cop ens ho haguem cregut, caldrà que ens posem a treballar amb paciència i perseverança fins que allò que somiem esdevingui realitat, perquè si no és així, aquell somni es quedarà en paraules que s'emporta el vent. El món està fet per somiadors. Només ells són els qui triomfen veritablement. Però el sistema en el que vivim ha estat molt convincent a l'hora de fer-nos creure tot just el contrari, i nosaltres hi hem caigut. Són temps, doncs, per fer créixer els nostres desitjos, per fixar la mirada en les nostres il·lusions, per dirigir les nostres passes cap a l'utopia, que per si alguna cosa serveix, doncs aquesta és per avançar. Sabem del cert que quan el cor ho vol, res pot aturar-nos. Diuen que quan una persona desitja una cosa, l'univers sense es confabula perquè l'aconsegueixi. I és veritat, però no ens enganyem. Això només es fa realitat si el somni que tenim compleix un únic requisit, el de servir les persones. Si els nostres desitjos beneficien els altres, llavors serem aliats de la vida, i la vida serà la nostra aliada, i viurem en pau, en prosperitat, plenitud, felicitat. La crisi només és un pretext que s'ha autoimposat l'ésser humà per superar-se a si mateix. Aquests temps difícils que vivim són una oportunitat excel·lent per tancar els ulls i tornar, això, a somiar, pensant en allò que ens fa feliços i que pot fer felices les persones. Perquè si amb la crisi els valors materials que tan agafats teníem han caigut a terra com un castell de cartes, potser ens haurem de començar a creure que els somnis no són tan efímers i que si els perseguim, la vida ens ajudarà a obtenir-los fins a materialitzar-los, fins que deixin de ser una il·lusió per convertir-se en veritat. Crèduls, hem de ser crèduls, tenir fe en les nostres capacitats i adonar-nos que si les idees ens venen al cap és perquè busquen tenir cabuda en aquest món. Comencem? Jorge Dobner, bona nit.
Hola, bona nit, Joan.
El Jorge Dobner és editor, periodista, consultor de mitjans de comunicació. A més, ell dirigeix el portal enpositivo.com i és la persona amb la que obrim sempre el punt ORG. Com estàs, Jorge?
Hola, muy bien, Joan, muy bien.
Avui, per on comencem? Notícies positives que ens destaquis per començar el programa.
Bien, hoy tenemos dos noticias, una que es muy positiva y es que en el mundo estamos a punto de erradicar la polio, una enfermedad que afecta fundamentalmente a la población infantil de los países en vías de desarrollo de todo el mundo. Uh-huh. Tenemos razones para el optimismo porque hemos pasado de 350.000 afectados en más de 125 países endémicos en el año 1988 a tan solo 1.349 casos en el 2010. Eso significa una reducción del 99%.
Caramba.
Esto significa un hito en la historia de la humanidad porque representa una mejora considerable en la salud de todo el planeta y es un objetivo de salud pública global. Uh-huh. Y esto demuestra, Joan, de que las acciones que se están haciendo de tanta gente solidaria, de tantas fundaciones, pues, que aportan dinero para erradicar este tipo de enfermedad, surten efecto.
Uh-huh. La reducción de la polio.
Me gustaría hacer un comentario sobre uno de los premios Príncipe de Asturias, premio a la cooperación internacional que se ha entregado la semana pasada al fundador de Ashoka, que es una asociación de emprendedores sociales la más grande del mundo, uh-huh, y que nos repite que el mundo es posible cambiarlo, ¿no? Dave Drayton, que es el que fundó esta organización, cree firmemente que otro mundo es posible y asegura que hoy por hoy, aunque haya una crisis, la crisis esta es una gran oportunidad de cambio. Cambio y oportunidad. Uh-huh. Estamos viviendo, para él, y yo lo comparto, el mejor escenario posible para que se produzcan transformaciones muy positivas en nuestro mundo. Simplemente es el momento de tomar las riendas, de salir ahí afuera, de hacer algo que tenga repercusión y que signifique una contribución. El cambio, él insiste, y que está en nuestras manos, Joan.
Mm-hmm. Interessant, Jorge, i a més està en les nostres mans i vosaltres des d'en Positivo actueu també en coherència a això perquè també creieu que un altre món és possible, és necessari i a través de les bones notícies és una via, correcte?
Es una vía correcta, es una vía de mostrar la otra cara de la realidad que està tan desvalorizada i tan escondida.
A través de les notícies positives que trobareu sempre a enpositivo.com. Gràcies, Jorge Domner. Bona nit.
A ti, Joan, bona nit.
La veritat és que és una bona manera de posar-se en sintonia amb el dia, eh? En positivo.com hi trobareu notícies, doncs això, que són reals, autèntiques, que parlen de les bones accions i que ens fan aixecar-nos amb un altre peu. I bé, sabeu que és el Jorge Domner, aquí l'acabem de sentir, però també amb el Jordi Carretero a les vies de so. Avui parlarem amb el Fede Kuffer, la Maria Sierra, el Nilton Torres i l'Enric Tintorer, que, per cert, Enric Tintorer, quin és el... Què ens portaràs avui en l'espai d'espiritualitat?
Bona nit, Joan. Avui farem un exercici de meditació sobre la pau.
Meditació i pau. Interessant. Gràcies, Enric. Doncs això serà al final del programa. Avui, dimarts 25 d'octubre, recuperem la conversa que manteníem amb l'Arcadi Oliveres, que ja és famós també perquè surt al Polònia i tot. En aquest mateix programa la teníem i, bé, com sempre, ell carregat de xifres, dades i exemples sobre la realitat econòmica i social que vivim. Com sempre, ho sabeu, també qui us parla amb molt de gust, un servidor, el meu nom, Joan Ortiz.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Som-hi, amigues, amics, som al .org, el primer programa radiofònic sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Sabeu que tenim unes coordenades, eh? I aquestes coordenades són el nostre blog, que és .org, P-U-N-T-O-R-G, de letrejat.org, tal com sona, .org. Allà hi trobareu informació sobre el programa en què consisteix aquest projecte i trobareu un apartat que ens interessa molt, que ens agrada molt, que diu donatius. I és que sou vosaltres els que feu possible a través de microaportacions que això funcioni i que això sigui possible. A través de res, aportacions de 5-10 euros al mes, no calen més quantitats. El preu que costen dues cerveses mensuals, amb això en tenim suficient. També ens trobareu al facebook.com/.org. I, atenció, una de les novetats és que també estem en l'iTunes. I el que fem nosaltres és, després de fer les presentacions i donar totes les nostres coordenades, saludem el nostre especialista en qüestió d'esports i pau. Fede Kuffer, bona nit.
Hola, bona nit.
Fede, què tal, com estàs? Tot bé?
Sí, tot molt bé.
Sí, avui, atenció, eh? Amics oients, amigues oients, amor en el món dels escacs.
Sí, sí, avui hem trobat una love story.
Ah, sí?
Perquè avui parlem d'aquest cap de setmana, s'ha celebrat a Menorca,
sí,
la fase final del campionat d'Espanya d'escacs.
Uh-huh.
I el gran favorit era el 8 vegades campió del món, el cordobès Miguel Illescas.
Miguel Illescas, sí.
Llavors, el campionat ha estat molt llarg, ha estat molt dur i coses del destí, a la darrera partida del campionat li va tocar enfrontar-se amb una jugadora d'origen rus, a veure si puc dir bé, Olga Alexandrova.
Sí, de moment sembla que ho has dit bé, jo crec.
Sí, no? Sembla que sí.
Sí.
Llavors, fins aquí tot normal, però sí, es va donar la circumstància que l'Olga és la parella sentimental del Miguel Illescas.
Uh-huh.
Llavors, a la final tenim una final que podia ser, que potser, a veure què passava, no? Era la gràcia, a veure si... Perquè amb un empat el Miguel Illescas podia perdre el campionat i si guanyava, guanyava el campionat.
Uh-huh.
Així que imagina't la pressió de la partida final.
Sí,
no?
sí.
Llavors, tu què creus que va passar? Quina és la teva aposta?
Hauria guanyar ella, l'Olga, per dir-te alguna cosa, no sé. Sí.
Tu creus això? Nah. Finalment els dos jugadors van empatar la partida.
Sí.
I el campió va ser un altre jugador, sí, l'Álvar Alonso.
Sí.
I segons els protagonistes, explicaven després de la partida als mitjans de comunicació que això era el millor que podia passar, no? Mm-hmm. Perquè d'aquesta manera s'evitaven els comentaris sobre un possible pacte perquè l'Illescas fos el campió.
Mm-hmm.
Així que podem dir que el fair play es va mantenir i a més sembla ser que la partida d'escacs no ha trencat la relació de la parella.
Oh, menys mal, tu.
Així que l'amor va guanyar la partida final. No?
Mm-hmm. Escolta'm, Fede, això perquè ens ho destaca. Això està bé, la història, diguéssim,
sí,
eh? I sempre el Fede ens porta un fet i llavors després ens arriba a la conclusió. Conclusió de tot plegat.
Mm. Hem destacat aquest fet esportiu perquè estaria molt bé veure el fair play a tot arreu en el món dels esports.
Mm-hmm. Ho dius pel Canuté i el Cesc, no?
D'acord. Digue'm?
Ho dius pel Cesc i el Canuté, no?
Exacte. Però malauradament, és que no només per aquest cap de setmana, però malauradament no sempre és així. Des de fa temps tenim notícies sobre doping en el món del ciclisme, on també tenim notícies sobre màfies que han subornat a jugadors de tennis per obtenir beneficis en apostes esportives. I cada cap de setmana sempre tenim alguna notícia en el món del futbol. Aquest cap de setmana, en el món del futbol d'elit, aquest cap de setmana ha estat el partit del Barça contra el Sevilla, el Canute al penal, després el Canute i el Cesc. Bé, que sempre trobem aquests fets que van en contra del fair play del joc net. I sempre va bé saber que hi ha històries que contradiuen a aquells que sostenen que el joc net en el món de l'esport no és possible, en el món de l'esport d'elit i competitiu.
I aquestes són les històries que el Fede ens porta cada dimarts i que les posa aquí sobre la taula del punt.org. Fede Cúfer, el nostre expert en esports. I Pau, moltíssimes gràcies, bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Tu jugues a escacs o no, Fede?
Sí, ho intento.
Sí? Doncs jo no.
Sí. El proper dia fem una partida, a veure.
Em guanyaràs segur.
Sí.
A mi m'agraden les fitxes grogues dels escacs o les vermelles. Val. Bona nit. Adéu.
Punt.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Una història d'amor sobre el taulell d'escacs i el que ens agradaria veure és més fair play sobre la gespa. Gràcies al Fede Cúfer, nosaltres canviem de terç i escoltem una estona l'Arcadi Olivera. Recuperem una entrevista que fèiem amb ell, que manteníem amb ell fa unes setmanes en aquest mateix programa, i rescatem algun dels millors moments. Me'n recordo que per l'ocasió vam començar a preguntar-li pel moviment dels indignats i ens va respondre alguna cosa com la següent.
Mira, ara tenim una bona temporada per aprendre-ho, perquè a part del que puguin fer els moviments dels indignats des d'ara octubre fins a gener, estarem, per part de molta gent aquí a Catalunya, preparant allò que s'anomena el Fòrum Social Català, que ha de tenir lloc el darrer cap de setmana del proper mes de gener. He tingut ocasió d'anar amb altres fòrums, fossin catalans o fossin mundials.
Internacionals, sí.
Internacionals. I us asseguro que allà està escrit pràcticament tot i està dit tot el que s'ha de fer. Què s'ha de fer? Doncs s'ha de donar sobirania alimentària perquè la gent no es mori de gana. S'ha de vigilar enormement les companyies transnacionals. S'han de parar els fluxos financers especulatius, com en parlàvem. Hem de vigilar del tot les transnacionals, hem de canviar els sistemes fiscals, hem de rebre bé els immigrants, hem de cuidar el planeta. Hi ha un llarg catàleg que ara no faria el cas d'explicar de coses que es poden fer i en les quals ens hi podem implicar, tant a títol col·lectiu, com a ciutadans, que pressionem en aquesta direcció, com també, naturalment, a títol individual. Tots nosaltres podem fer coses, totes. Començant per vigilar el nostre consum, que moltes vegades resulta que ens fa menjar un kiwi que prové de Nova Zelanda, i no és on és menjar un kiwi que prové de Nova Zelanda, no ho és, perquè la quantitat de petroli que porta aquest kiwi incorporat des de Nova Zelanda aquí, per molt bo que sigui, no l'haurien de poder permetre. I qui diu aquestes coses, el kiwi pot dir moltes coses més. Nosaltres, a títol personal, podem fer moltes coses. Podem treballar en bancs ètics i deslligar-nos d'aquestes actuacions tan absurdes de la banca. Podem, doncs, evidentment, participar en els consells municipals del nostre ajuntament per intentar transformar algunes coses. Poso petits exemples, però n'hi ha moltíssims.
No, però està bé perquè precisament el que vol aquest programa és donar idees de què és el que podem fer com a ciutadans per combatre tot això. Estem molt lluny d'Islàndia?
Estem a 3.500 o 4.000 quilòmetres, però de totes maneres...
molt bé.
El que jo diria és que sí, que encara ens cal fer molta feina. I a més allà Islàndia ho ha fet molt bé. Ho han fet molt bé, una primera raó, perquè han deixat caure els bancs. Els bancs no es poden, s'han de deixar caure. Els bancs han d'enfonsar-se, si han fet mèrits per enfonsar-se.
Fa 4 dies les borses tancaven eufòriques precisament perquè semblava que no es deixaria caure els bancs europeus.
Exacte, és que quan la borsa va bé nosaltres en malament, aquest és un principi que hauríem d'aprendre tots. I aleshores, un cop dit això, el que és evident és que els bancs, a la gent li fa bo que pleguin perquè tenen la impressió que perdran els seus estalvis, però que llegeixin una mica. El Banc d'Espanya, en el cas espanyol i en altres casos altres bancs, garanteixen els primers 100.000 euros que nosaltres podem tenir en una compte corrent. Per tant, si el banc en el que treballem resulta que perd i se'n va fer gàrgares, el Banc d'Espanya, fins a 100.000 euros que puguem tenir allà, ens els garantirà. Vostè dirà, i si en tinc més de 100.000? Home, doncs, si en tens més de 100.000 és que en tens molts. Però és que, per altra banda, el que també és evident és que llavors ens pots posar les 100.000 en un banc i 100.000 en un altre, i el Banc d'Espanya et garantirà els 100.000 de cada un dels dos bancs. Això no és problema. Els bancs s'han deixat fora. Què més han fet Islàndia? Que encara que estigui a molts quilòmetres ens ha fet pensar. Com molt important. Jutjar i empresonar els banquers. Avui en dia, una part dels banquers d'Espanya, una part dels banquers de l'Estat, ja tenen mèrits suficients com per poder anar a la presó. Per tant, això també és una cosa que s'hauria de fer ràpidament. I aleshores, evidentment, començar a fer canvis en el sistema econòmic, fins i tot el que han fet a Islàndia, que és reformar la Constitució. No aquesta tonteriada que hem fet aquí, sinó una reforma en profunditat.
No va preguntar-li també per la reforma, però vostè mateix m'ha tret...
Si vol que li digui amb dues paraules, des del punt de vista formal, sí. Impresentable. Perquè resulta que fa 30 i pico d'anys que volen canviar la Constitució, ens diu que això és una cosa sagrada i que no es pot tocar. I després, posant-se d'acord dos partits i en mig minut, ja la canvien. Però, a més, el canvi és perfectament inútil, perquè tot això que ara han aprovat en el canvi de la Constitució ja hi estàvem obligats a fer-ho pel fet de pertany a la Unió Europea. Per tant, és una redundància legal, amb la qual tampoc serveix per res. Per tant, formalment molt mal fet i, en el fons, inútil.
Parla molt també del frau fiscal, no? És a dir, s'està parlant de retallades i, en canvi, la qüestió del frau fiscal no es persegueix.
Va, doncs mira, donaré dues dades que són interessants. La Universitat Pompeu Fabra, fa uns mesos, va publicar un estudi sobre el frau fiscal a Espanya. Ens va dir que, d'acord amb les seves estimacions, això pujava a 80.000 milions d'euros a l'any. Uh-huh. 80.000 milions d'euros a l'any. Pensem una cosa, les pensions a Espanya, pensions de tota mena, pensions de viduïtat, pensions de llarga malaltia, pensions d'orfandat, i les més importants, pensions de jubilació, suposen un total de 110.000 milions d'euros. El frau fiscal suposa 80.000 milions d'euros. Recuperant el frau fiscal podríem pujar gairebé un 80% les pensions, això que es vegi. Però és que, a més, el frau fiscal més important no és tan sols el que es produeix aquí, és el que els ciutadans d'aquí produeixen quan tenen les fortunes amagades en paradisos fiscals. I això també està estimat. I Espanya, per la gent que té diners amagats en paradisos fiscals, perd cada any 200.000 milions d'euros. Sumi vostè els 200.000 milions d'euros que es perden perquè hi ha diners en paradisos fiscals, més els 80.000 que es perden perquè la gent d'aquí els enganya, són 280.000 milions d'euros. Dues vegades mitja les pensions. Les podríem multiplicar per dos i mitja de tot Espanya i tindríem diners suficients.
I aquí suposo que si li començo a preguntar xifres d'aquestes que es necessiten per erradicar la pobresa, també me les trobarà que estiguin amagades en segons quins paradisos, etcètera, etcètera, no?
Home, esclar, i la qüestió pitjor de totes, la pitjor de les pobreses, per descomptat, és la fam. Ara fa 3 anys l'ONU va dir que per erradicar la fam en el planeta convindria una inversió anual de 50.000 milions de dòlars, que ens permetria fer regadius i ens permetria obrir granges i tenir tractors i fer formació professional agrària i tot el que volguéssim nosaltres. Els països li van dir que això era impossible, que mai podrien aconseguir 50.000 milions de dòlars per fer front a la fam. Els mateixos països que no tenien 50.000 milions de dòlars per fer front a la fam, ara fa just 3 anys, perquè va ser el 15 de setembre de l'any 2008, es posaven a ajudar a la banca després de la caiguda espectacular d'aquella banca nord-americana que es deia Lehman Brothers. Uh-huh. He calculat, des de fa 3 anys fins ara, quants diners per part del govern dels Estats Units, pel govern de la Unió Europea, pel govern de Japó, de qui sigui, s'han donat a la banca. I que la banca encara no ha tornat, perquè en teoria s'han de tornar, però no s'han tornat. En total, aquesta quantitat és de 2 bilions 700.000 milions de dòlars. I 2 bilions 700.000 milions de dòlars són 54 vegades més que el que l'ONU demana per erradicar la fam. Hem donat a la banca, parèntesi, plena de delinqüents, 54 vegades més del que hauríem de donar per lluitar contra la fam.
I, per tant, és una falta de voluntat política. No entenc, professor Arcadi Oliveres, com nosaltres assistint en els plens dels ajuntaments, per exemple, o implicant-nos en causes socials i associant-nos, permetin que li faci d'advocat del diable, eh? Sí. Com podem nosaltres incidir també en les decisions que s'acaben prenent en el G20, per exemple, no?
Bé, primer d'entrada hem de saber què passa en el G20, perquè si llegim estrictament el diari o sobretot si mirem determinades televisions, no ens entrarem mai de res. I per tant, més val saber exactament el que passa. I després jo diria que d'avui a demà incidir en el G20 no és fàcil, però crear associacions que pressionin i aconsegueixin coses, sí. Ahir mateix, dues persones, que no són de la meva simpatia, que és la senyora Merkel i el senyor Sarkozy, mm-hmm. ens parlaven, i el diari d'aquest dematí ho diu, de la possibilitat d'implantar la taxa Tobin per frenar l'especulació financera. Bé, de la taxa Tobin se'n parla des de fa 40 anys. I qui l'ha volgut imposar no ha sigut ni la senyora Merkel ni el senyor Sarkozy. Han sigut els moviments socials, fonamentalment un que es diu ATAC, que existeix des de fa uns anys i que no persegueix altra cosa que una fiscalitat internacional. Per tant, una cosa que comença amb un raconet petit, que la proposa un senyor que es diu Tobin, que després l'agafa una associació que es diu ATAC, i ara és possible, no és segur, que d'aquí un cert temps els governs europeus se'n facin càrrec. És un camí llarg, però sempre hem de seguir aquesta marxa, conèixer l'objectiu que volem i posar-nos-hi a treballar. I li poso un altre exemple, que no cal ni que se'l sigui una associació. El Valls i el Diari és d'aquelles bones notícies que es refresquen a l'estiu. Un senyor que tots coneixem, que es diu George Bush, l'últim president dels Estats Units, el fill, no el pare, volia viatjar a Suïssa aquest estiu, de turisme, de negocis, de no sé què. 5 persones a Suïssa, 5, es van presentar en un jutjat i van dir: si aquest senyor trepitja territori suís, faci el favor de detindre'l perquè és un criminal de guerra. Un jutge suís va dir: jo el detindré si trepitja territori suís. I en Bush no havia aixecat a Suïssa aquest estiu. Això ho han fet 5 persones.
Interessant. Què li ha semblat, com valorar el rol dels mitjans de comunicació al llarg de tota aquesta crisi?
Depèn de quins. Hi ha mitjans de comunicació que estan 100% al servei del capital i que ens enganyaran sempre, i d'altres que intenten fer el que és possible, que de vegades és molt i de vegades és poc, per dir-li a la gent exactament què és el que està passant i fins i tot veure si entre tots es pot trobar una resposta comuna.
Els que la majoria segueix. Els que la majoria segueix, els mitjans més seguits per la majoria.
Home, doncs són aquests que enganyen, per descomptat. A veure, la CNN, el Washington Post, el New York Times, el Times Warner, el Rupert Murdoch, que aquesta temporada està tan sobre el tapet, tots aquests que fan és enganyar la gent. Però enganyar al principi i al final. A mi el que de vegades em sap greu no és que enganyin la gent, és que els mitjans de comunicació, per exemple, aquí a casa nostra, sovint, no és el cas de l'estudi en el que estem ara, però sovint arribes a l'estudi i tens la CNN predicant tot el dia com si fos un oracle de la veritat, quan probablement és un dels oracles de la mentida més importants que hi ha.
.org, canvi social i acció ciutadana.
L'oracle de la mentida, eh? Una de les coses que ens deia l'Arcadi Oliveres, que no té pèls a la llengua i que diu les coses tal qual les pensa. Interessantíssim, recuperàvem aquesta entrevista de fa unes setmanes, manteníem amb ell la conversa. Què tal, Maria Sierra? Bona nit.
Què tal? Bona nit, molt bé.
La responsable d'aquest espai de música dins del programa .org per fer una mica de canvi de tema i per relaxar-nos una mica. Ens relaxarem molt avui o no?
Avui, una musiqueta molt, molt tranquil·leta.
Sí? Sí. A aquesta hora de la nit també va bé. La gent va preparant el sopar, una mica de música d'aquesta per anar preparant el sopar també està bé. Quina és, però?
Es titula No Frontiers, de la Mary Black.
Molt bé, doncs sense fronteres, això és el que fem nosaltres amb aquest tema de la Maria Sierra. Gràcies.
Molt bé, bona nit.
Fins dilluns.
Fins dilluns, adeu. If life is a river, your heart is a boat, and just like a water baby, baby, born to flow. And if life is a wild wind that blows way on high, and your heart is Amelia dying to fly, heaven knows no frontiers, and I've seen heaven in your eyes. And if life is a barroom in which we must wait round the man with his fingers on the ivory gates, where we sing until dawn of our fears and our faiths, and we stack all the dead men in self-addressed crates in your eyes. Warmer for the spark, warmer for the spark, to hold us till the day when fear will lose its grip and heaven has its way. Heaven knows no frontiers, and I've seen justice and right, then your heart is a pure flame of man's constant night. In your eyes faint as the singing of a love, that somehow this black night feels warmer for the spark, warmer for the spark.
RG, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
No Frontiers de Mary Black, canviem de terç, anem a fer una mica repàs al periodisme d'avui i a veure què ens porta. I ho fem com sempre amb el Nilton Torres. Nilton, bona nit.
Bona nit, Joan.
El Nilton és el corresponsal del diari peruà de la República. Aquí a Barcelona és periodista, més a més ell exerceix des de l'altra banda de l'oceà, com diríem. I avui què és el que ens portes, Nilton?
Pues hoy, Joan, tenemos los comentarios acerca de los titulares de la prensa luego de la llamada conferencia de paz que se realizó en San Sebastián el lunes 17 de octubre, ¿no? Esta conferencia que buscaba hacer
un llamamiento
a ETA para,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Premonitoria, además, la conferencia. ¿No?
Sí, perquè encara no se sabia que finalment ETA anunciaria la fi de la lluita armada. Fem una cosa, Nilton, així molt ràpidament amb... Fem un breu context de tot plegat, no?
Bueno, fue una reunión en la que, bueno, dirigida o encabezada por un grupo de notables, ¿no? Integrado por Gerry Adams, uh-huh, el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, el ex primer ministro holandés, Bertie Ahern, Jonathan Powell, jefe de gabinete de Tony Blair, y la ex primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland. ¿No? Bueno, estos cinco notables se reunieron en San Sebastián para, de alguna manera, aglutinar todas las posturas y posiciones y esfuerzos a fin de encontrar, pues, tener un encuentro con ETA
y llegar a hablar, pues, ¿no?
Y empezar a hablar, digamos, ¿no?
Uh-huh. O sea, y em sembla que els... A veure, no, va haver-hi ja dius que van perfilar-se més o menys correctament, però n'hi ha d'altres que són els sucosos i que són els que tu ens portes.
Sí, 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 precisamente vamos a revisar los titulares de portada de tres diarios que he unido.
A ver, el diari El Mundo, ¿qué deia?
Pues El Mundo. El Mundo, con una foto de estos personajes que hemos mencionado,
sí,
titulaba El Festival de San Sebastián, ¿no?
Como el de cinema, ¿no?
Como el del cinema, ¿no? Y una de las voladas era Las estrellas invitadas, pregoneros de ETA.
Caram.
No.
Caram.
O sea, era un juego de palabras.
Caram, això el diari El Mundo, eh?
Però...
D'acord que el Nilton ha anat a buscar una línia determinada, eh?
Sí,
és interessant de veure. El diari ABC, què és el que deia?
I el ABC, pues, una foto de portada, casi totalidad de página, mm-hmm, donde veíamos estas también mismas personas, pues el título era Al servicio de ETA.
Bienvenido.
Y con una volada en la que decía, ¿no?
Cuando dices una volada, vols dir un subtítulo,
un
¿no?
subtítulo, sí, sí,
igual,
me refiero a volada, que es una terminología realmente muy...
Igual ens está parlant amb argot periodístic,
sí, sí,
un argot peruà, sí. I peruà,
sí, sí.
Això de volada,
pues,
no ho he sentit,
sí,
però vaja.
Sería uno de los subtítulos, sería Los mediadores asumen en el comunicado final de la conferencia -trampa de sí, paz, la hoja de ruta propuesta por la banda terrorista en la oferta de Anoeta.
Y eso que... de oferta de Anoeta lo posan entre cometas.
Ajá, ajá. Y luego nos vamos a La Razón,
sí,
similar diseño, digamos,
línea, sí,
y en la misma línea, uh-huh, ¿no? Y el titular de La Razón era 17-O, el día de la infamia.
Maramera.
¿No? La conferencia de paz alentada por los socialistas vascos termina sin exigir a ETA la entrega de las armas y asume todas las peticiones de los terroristas, entre ellas que el gobierno negocie.
Sí, sí, és a dir, aquestes línies que moltes vegades exigeixen rendició total, uh-huh, o venciment, uh-huh, i res de diàleg, no?
Sí, sí, sí.
Si no.
Claro. Pues el comentario que tenemos, Joan, a propósito de estos titulares, es que lo primero es que nos asalta una pregunta luego de leer estos titulares.
A ver,
¿dónde queda la ética y y si quieres, ¿no?, el código este deontológico de la profesión periodística al momento de elaborar estos titulares, ¿no?
No, si es que no entienden algunos diarios, Newton.
Claro, o sea, a ver, entendemos, claro, entendemos que cada medio se rige por una línea editorial, sí, ¿no? O que, y que al mismo tiempo también se rige por un, lo que llamamos en los estudios de periodismo, el marco ideológico, ¿no? Que es aquellas, las filias, las fobias que tiene, puede tener un determinado medio con respecto a su posición política, social o económica, ¿no? Pero hay algo que debe estar siempre por encima, ¿qué? Que es aquello que nos dice que hay dos principios básicos que rigen, digamos, nuestro trabajo como periodistas, ¿no? La responsabilidad social y la veracidad informativa. En este caso, de responsabilidad social, sobre todo, sí, pues, en estos titulares, pues...
Home, i de veracitat, què vols que et digui? No, perquè además, això de la infàmia, sí, sí, això no és, sí, informatiu, això és interpretatiu. O...
Sí, sí, sí.
No? És a dir, aquí hi ha aportació que és barreja de gèneres completament.
I és completament irresponsable, diríamos, ¿no?, atacar d'esta manera una reunión con la que no se simpatiza, ¿no?, que lo sabemos, ¿no?, pero con la cual debió haber habido un mínimo de respeto y de atención, ¿no?, y de atención que deben estar por encima de estas filias y fobias a las que me he referido, y por encima de esto está la solución al problema, la solución al conflicto, y es ahí donde los medios deben jugar un papel fundamental. En este caso, pues, si bien era obvio que la línea de estos periódicos pues no comulgan con este tipo de situaciones o de posiciones, pues yo creo que era importante cubrirlas de una manera responsable, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Uh-huh. Porque responsabilidad está en la labor de ser periodistas y de hacer periodismo, ¿no?
¿Qué pasa? Digas. Nilton.
Sobre todo, digamos, en un mundo en el que, ¿cómo decirlo?, impera la manipulación informativa y, por otro lado, la falta de memoria.
I la fa de memòria. Bé, sabeu què passa? Que el Newton està format en cultura de pau.
Sí.
I llavors el que li passa al Newton és que veu que els mitjans de comunicació han de servir per acostar les parts i no pas per encara separar-les més, que és el que també creiem des del punt RG. Newton, ràpidament, així per acabar, però penso que no podem deixar parar aquest tema. Gaddafi, les imatges del Gaddafi, quina valoració en fas? Perquè a mi durant una setmana he estat esmorzant, dinant i sopant amb la imatge del Gaddafi i no era gens agradable. Claro. He intentat evitar-la, i és difícil.
Lo que pasa es que aquí entra, ¿no?, un debate entre lo que es noticioso y lo que no es, ¿no? O sea, los medios que han difundido, digamos, abiertamente estas fotografías o vídeos del Gaddafi muerto y las burlas, ¿no?, de los contrarios y opositores al régimen, que al final lo abatieron a tiros de una manera bárbara, yo creo que hay que decirlo, aquí sale a la luz un debate, ¿no?, que es lo noticia y qué no es. Y esto obviamente era noticia, pero hay formas de tratar la noticia, ¿no?
Era noticia la muerte de Gaddafi.
Era noticia la muerte de Gaddafi.
Y se han recreado en Alcón.
No era regodearse en esa forma bárbara en la que fue muerto, ¿no? Rescato en este punto lo que hizo el New York Times, por ejemplo. El New York Times en su portada pues puso una foto no de las más terribles, digamos, del líder de Gaddafi y del evento este, ¿no?, de su tortura y muerte, y luego pues invitaba a quienes deseaban, con una advertencia además, quienes deseaban seguir viendo imágenes y videos, a que lo vean en la página web, ¿no?, con la advertencia respectiva, y pero claro, o sea, te das cuenta que si bien tomó la noticia y puso una imagen, en este caso, en el diario, pues si tú querías, digamos, entre comillas, enterarte más o ver más, pues estabas advertido, y además tenías otra plataforma en la cual poder acceder a ese tipo de material, ¿no? Una cosa, Joan, antes de terminar, una cosa súper breve. Yo quería terminar tanto el tema anterior, y creo que también podría aplicarse a lo de Gaddafi, con una reflexión del periodista polaco Ryszard Kapuściński, ¿no?
Estás hablando del padre del reporterismo, ¿no? Ryszard Kapuściński.
Ryszard Kapuściński, dijo en algún momento, ¿no? Un periodista debe ser un hombre abierto a otros hombres, a otras razones y otras culturas, tolerante y humanitario. No debería haber sitio en los medios para las personas que los utilizan para sembrar el odio y la hostilidad.
I això és, en canvi, el que sembla que estigui passant. Mm-hmm. Si fos així, els mitjans es quedarien bastant buits. O com a mínim es quedarien sense directius, sense cúpula, en molts casos, no en tots. Mm-hmm. Milton Torres, moltes gràcies.
A ti,
Joan. Nit.
Bona nit.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Ara que estàvem parlant amb el Nilton, Nilton, no te'n vagis, encara estàs aquí. Clar, Servidor és un apassionat de la ràdio i escolta totes les emissores que pot, quantes més hores al dia millor. I al matí, quan Servidor li sonava el despertador i després posava les ràdios diferents, des del matí, allò que encara estàs mig dormint, te'n assabentes que, com bé saps, avui dimarts i 25 d'octubre enterraven el cos del líder Libi, mm-hmm. després d'haver estat exhibit davant de la gent, doncs, durant tot aquest temps, no? Mm-hmm. com un premi, no? I tu saps que quan una persona es mor se l'ha d'enterrar ràpid, perquè tendeix, per raons naturals, a desintegrar-se, mm-hmm. no? A descomposar-se. Clar, quan estàs tu al matí, a primera hora, allò que t'estàs despertant, i des de la ràdio, el primer que t'arriba és una imatge que et diuen s'ha d'enterrar, i ara ho diré, però és que ho han dit, no? S'ha d'enterrar el cos del Gaddafi, que està en un avançat estat de descomposició. Ràpidament, estant-ho dins del llit, la primera imatge que tens del dia és aquesta. Mm. És a dir, que els mitjans també han de tenir la sensibilitat de veure quines imatges estan creant cada cop que donen informació i en quin moment l'estan donant. I tinc la sensació que dir que s'ha d'enterrar perquè està en estat avançat de descomposició no és notícia. Mm. Simplement dir que s'ha d'enterrar, no?
Sí.
I que si vols dir que serà un lloc desconegut, en el desert, però fixa't que estem creant imatges i la sensibilitat del periodista
imatges
no passa per aquí.
Además,
¿no? Hi ha més sensacionalistes.
Sí, sí. Amarilles, i que lo que buscan es, sí, que prestes atención, pero no sé hasta qué punto es válida cualquier forma de captar atención.
En fi, gràcies, Nilton, bona nit.
A ti.
Fins la setmana que ve, adéu. En fi, feta l'aclaració, tornem al programa i el que fem és, seguint el guió, doncs arriba el moment de parlar amb els de la democràcia, la plataforma Democràcia Real, ja que, com bé sabeu, cada dimarts estan amb nosaltres per aportar-nos tot allò que realitzen a favor del canvi social per un món millor. I en aquest cas, la Judit Zaragoza és la qui ens atén a l'altra banda del telèfon. Judit, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Com esteu?
Doncs estem molt bé, Judit. Vosaltres també?
També.
Sí?
Més enfeinats encara, si cap, que el
quinzó. Però escolta'm, això anava a dir enfeinats, no tu com a particular, sinó en parles des de la plataforma pròpiament.
Sí.
I per què estem enfeinats?
Doncs, tot el que s'ha derivat de la manifestació del 15-O
sí.
Està donant molta feina i també molts ànims, perquè...
Home, per començar tenim un edifici ocupat a Nou Barris,
sí,
eh?
Exacte.
Això no és... A veure, expliquem una mica, no? Ja sabem que es va ocupar aquest edifici, carrer Almagro, però...
Sí, és el carrer Almagro de Nou Barris, va ser una ocupació derivada d'una de les columnes que hi va haver a la manifestació, a la fi de la manifestació, que era la columna verda d'habitatge, es van dirigir cap allà, és una acció que tenia el suport tant del moviment 15M com de plataformes com la d'afectats per la hipoteca o els 500x20.
Sí.
Uh-huh. I bé, ja s'ha, doncs, suposo que tothom sap que és un edifici de 12 vivendes que portava 6 anys buit i que és propietat d'un banc, és d'una promotora que està embargada per aquest banc. I doncs la nit del 15 d'octubre es va ocupar per reallotjar famílies desnonades que no tenen casa.
Uh-huh.
Nosaltres no parlem d'ocupació, sinó que parlem més aviat de reapropiació d'una vivenda amb fins socials, que és el que realment és.
I que això genera certa controvèrsia, de totes maneres.
Sí, sempre és la controvèrsia habitual en els casos d'ocupació. El que passa és que nosaltres en aquest cas creiem que és una acció molt vàlida. Primer, per donar una solució real i immediata a famílies que no tenen sostre. Després, per pressionar els bancs perquè acceptin la dació en pagament i, finalment, per pressionar les administracions perquè adoptin les mesures necessàries per garantir aquest dret constitucional. Llavors, no creiem que es tracti d'una ocupació a la usança, sinó d'una acció nova que també és molt vàlida per frenar una roda perversa, que si vols te l'explico en 2 minuts.
Sí, explica-la en 2 minuts. I
tant. Mira, nosaltres pensem que els bancs, amb l'ajuda de l'administració, estan fent fora famílies perquè no poden pagar la hipoteca d'uns pisos que ells mateixos han sobrevalorat en el seu moment. Llavors, aquests mateixos bancs que fan fora la gent estan rebent diners públics per tapar els seus deutes especulatius d'una mala gestió d'anys. Mm-hmm. Amb la qual cosa, el fet que aquests diners públics els hi permetin tapar els deutes, els hi permet també no posar a la venda o no posar al mercat de lloguer tots aquests pisos buits que tenen al seu poder, no? Mm-hmm. Llavors, és realment, quan un banc fa fallida, és realment immoral que nosaltres, amb els nostres diners públics, els rescatem i que quan una persona fa fallida se l'envia a la policia per fer-la fora de casa.
Mm-hmm. I a més que a vegades quan se'ls envia la policia no és només una patrulla, sinó que és una furgoneta amb agents antiavalots a dintre, a vegades passa
sí,
això.
Sí, mira, una de les famílies que està allotjada aquí al carrer Almagro doncs ens explicava que amb ells a les 8 del matí, mentre estaven vestint els nens per anar a l'escola, els hi van rebentar la porta i van entrar a treure'ls de males maneres. Imagina't, com si fossin una cèl·lula terrorista o alguna cosa així.
Això la policia.
Sí, cosa que m'agradaria veure a mi si ho farien en un banc que no paga els seus deutes.
Sí, no, interessant. De totes maneres, deixa'm que et sigui una mica advocat del diable.
Sí.
Bé, no, anava a ser advocat del diable, però tampoc és això, perquè, a veure, aquesta acció s'ha qualificat d'il·legal. I de fet, pot ser que ho sigui. Però és interessant veure com la lluita social també ens obliga moltes vegades a que per responsabilitat siguem desobedients, no?
Sí, i a més que es pot parlar d'il·legalitat, però jo sempre m'agrada parlar de legitimitat. Uh-huh. Amb la qual, per exemple, doncs, la reforma constitucional que es va fer fa poc és legal, però no és legítima. A mi em sembla que aquesta reapropiació de vivenda pot ser il·legal, però és absolutament legítima. És una resposta, a veure, els polítics estan molt acostumats a que les manifestacions surtin, s'acabin, la gent se'n vagi a casa i ells no facin ni cas.
I que no passi res després.
I que no passi res. Llavors això és un pas, com es deia en la manifestació de la indignació a l'acció, i que és una acció que sí que es pot titllar d'il·legal, però ja et dic que per nosaltres és una acció reivindicativa davant d'uns fets que també podríem considerar il·legals, per mi, que és deixar les famílies al carrer sense sostre.
Mm-hmm. Parlant d'aquesta ocupació, entre cometes, legítima, ara ja ho sabem, del carrer Almagro de Nou Barris, ens ho explica la Judit Zaragoza, que és membre de la de Plataforma Democràcia Real, ja a propòsit d'aquesta col·laboració que tenen amb el Punt.org cada dimarts. Judit, hem parlat d'això, de l'edifici, suposo que en seguirem parlant, però també hi ha coses a parlar de cara al 20N, una d'elles és la democràcia 4.0, que això ho parlarem la setmana que ve, però em pregunto si, a part d'aquest democràcia 4.0, hi ha altres coses plantejades abans del dia de les eleccions.
Doncs mira, n'hi ha diverses. A part, nosaltres doncs, estem una mica amb el lema de que de cara al 20N presentem una candidatura, que és el poble, amb aquesta iniciativa de democràcia 4.0, que es tractarà la setmana que ve. I després
sí,
el nostre
veure,
programa...
Perdona, jo que talli. Sí. Si vols fer-ne alguna síntesi del que és democràcia 4.0 per fer ambient, doncs benvingut
doncs,
sigui.
Bàsicament és una proposta, s'ha presentat per la via legal, que reclama el nostre dret a participar directament en les votacions que es fan al Congrés dels Diputats. Es faria via telemàtica, o sigui, a través d'internet, i el ciutadà, sempre que així ho considerés, podria exercir el seu dret directament, ell, per un vot electrònic, o delegar-lo en els polítics, que per això els hi paguem i per això els hem escollit. O sigui, seria un sistema de participació directa que conviuria amb el sistema electoral que tenim ara.
Mm-hmm. I, a veure, jo dic més qüestions.
Et deia això, que la nostra candidatura seria el poble i el nostre programa, el Pla de Rescat Ciutadà. El Pla de Rescat Ciutadà és una iniciativa en la que estem treballant molt. Ja s'estava treballant, et dic, abans de la convocatòria d'eleccions del 20N, però com que el 20 de novembre està aquí, doncs és un bon moment per fer campanya, no per orientar el sentit del vot de ningú, sinó per fer-nos reflexionar tots una mica sobre el sistema actual. Llavors, el Pla de Rescat Ciutadà aquest és com un marc metodològic que a nosaltres ens permetrà fer accions concretes per assolir els nostres 8 objectius prioritaris que tenim ara mateix. I res, tracta doncs d'una sèrie d'accions que es presentaran també... M'he oblidat dir que Democràcia 4.0 es presentarà aquesta setmana en roda de premsa.
Sí, de fet, em sembla que demà dimecres arribava a Sevilla, no?
Alguna cosa així, sí. I ara no et puc concretar si és demà o demà passat.
Aquí a Barcelona o...
Sí. Sí, sí. I el Pla de Rescat Ciutadà es presentarà a començaments de novembre. O sigui que tampoc vull ara adelantar
massa cosa.
Però bàsicament es faran accions entorn al dret a la vivenda, l'eliminació dels privilegis de la classe política, mesures contra l'atur, defensa dels serveis públics, control a les entitats bancàries, un nou sistema fiscal, etcètera, etcètera.
Escolta'm, Judit, per cert, que se m'acudia ara, no?, que igual hi ha gent que està escoltant la ràdio i que diu, home, doncs a mi m'agradaria poder contribuir d'alguna manera o una altra amb la plataforma. On us reuniu o com s'ha de fer per qui vulgui venir a assistir, escoltar-vos, aportar idees?
Si és que doncs això està, mira, és un està tema aquí que estem tractant també ara actualment, perquè després de la manifestació del 15 d'octubre ens han arribat moltes sol·licituds doncs d'adhesió, de col·laboració. Llavors estem mirant com fer-ho. Es generaran uns grups d'acollida per qui es vulgui incorporar a treballar amb nosaltres i tot això es fa una mica organitzat per tal que nosaltres puguem seguir sent operatius. De totes maneres, generalment ens reunim un cop per setmana en assemblea i aquestes assemblees segurament es faran obertes, però encara s'està debatent. De totes maneres, qui vulgui participar pot entrar a Democràcia Real ja a Barcelona, per exemple, i allà tenen mails i contactes per poder posar-se en contacte amb nosaltres i dir que volen col·laborar.
Democràcia Real ja a Barcelona. Doncs escolta'm, Judit Zaragoza, membre d'aquesta plataforma, de Democràcia Real ja des de Barcelona i col·laborant, com sempre, cada dimarts en aquest programa que també promou el canvi social a partir de l'acció ciutadana. Moltíssimes gràcies, seguim en contacte fins la propera, Judit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Arribats a aquest punt del .org, quan gairebé falten pocs minuts per arribar a les 9, és el moment de saludar el nostre amic i periodista, el nostre amic Enric Tintoré. Enric, bona nit.
Bona nit, Joan.
Ahir l'Enric ens va venir a presentar un llibre. Bé, de fet no és que ens presentes el llibre pròpiament, sinó que ens vas destacar una frase de l'autor d'aquest llibre i ens vas parlar de la importància de la pau i de la meditació per la pau. D'alguna manera ho va relacionar i avui el que farem serà això. Meditació i pau, és així?
És així, un petit exercici molt senzill, dels més preliminars, i podem començar.
Doncs t'escoltem.
Joan, seu en un lloc tranquil. Inspira. Exhala i relaxa't. Inspira, exhala i relaxa't. Concentra la mirada a l'entrecella, al punt mig entre els dos ulls, encara que estiguin tancats. I repeteix darrere meu. Déu és pau, jo sóc pau. Déu és pau, jo sóc pau. Una vegada i una altra, una vegada i una altra, cada vegada amb més profunditat, cada vegada més interioritzat. Déu és pau, jo sóc pau. Déu és pau, jo sóc pau. No pensis en res més. Si ve alguna altra idea, deixa-la que marxi com els núvols portats per el vent. I tu segueix concentrat a l'entrecella, segueix relaxat i segueix repetint. Déu és pau, jo sóc pau. Déu és pau, jo sóc pau. Fins que arribis a sentir la pau al teu interior. I després, gaudeix d'aquesta pau. Gaudeix de l'estat de silenci interior.
Saps que hi ha una cosa que em posa els pèls de punta, Enric?
Què?
Que la diu el mateix Crist, diu coses més grans fareu vosaltres. És molt fort, això, no?
Sí, sí.
Ho diu, eh?
Ho diu. També diu, no sabeu que també sou déus?
Interessant. I això és el que treballem en aquest espai amb l'Enric Tintoré, amic del programa que ens intenta acostar la part més espiritual per la necessitat del canvi. Un canvi interior que també ha de ser un canvi exterior. Molt inspirador, Enric. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies.
De res, Joan.
I ara sí que gairebé amb aquesta música i amb tanta inspiració arriba el punt de posar, arriba el moment de posar el punt i final del nostre punt ORG d'avui, dia 25 d'octubre. I ho fem amb pau interior, pau exterior i, a més, amb alegria. El Vaticà ha demanat crear unes Nacions Unides, entre cometes, per controlar el sistema financer i invita a obrir un debat per intervenir en la crisi i frenar la sang generada per tots aquests mercats davant de la catàstrofe que han causat l'excessiva desregulació dels mercats financers i la impossibilitat de resoldre-la a nivell nacional. El Vaticà va renovar ahir, dia 24, la proposta d'autoritat política mundial que va formular el papa Benet XVI en la seva encíclica de Caritas in Veritate l'any 2009, ja fa una estona d'això, però afegint un ambiciós projecte constituent per arribar a crear un govern mundial pres com a punt de referència al sistema més que conegut de Nacions Unides, d'aquí que el titular digués això, no? De crear una mena d'ONU per controlar el sistema financer. És una notícia bona que ens arriba de l'Església i que ens demostra, que ens acosta, com també ha dit la premsa en altres diaris, que el Vaticà està proper en quant a ideologia amb alguns dels indignats. Ho han dit, sortia en algun d'aquests diaris. Per tant, amb aquesta bona notícia, el Jordi Carretero, el Jorge Domner, el Fede Kufer, la Maria Sierra, el Nilton Torres i l'Enric Tintoré, doncs ens acomiadem tots ells i un servidor. El meu nom és Joan Ortiz. Sabeu que tenim una cita dilluns que ve a partir de les 8 del vespre i que tenim un lema de Gandhi: sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.
Say it about it, for the number of people you need.
Ràdio Estel.